Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. El govern anuncia que en el termini d'un any totes les persones que viuen en residències tindran a la seva disposició equips d'atenció primària que es desplaçaran al miler de centres que operen a Catalunya. La mesura afectarà 60.000 persones que ara mateix viuen en aquests centres. Avui han sortit publicades al DOC les mesures de les fases de preemergència per sequera que entren en vigor demà mateix. La principal és la limitació del consum d'aigua, un màxim de 210 litres per persona i dia a l'àrea metropolitana de Barcelona i les comarques de Girona. Aquesta és la fase prèvia abans d'entrar a l'emergència. No es pot pagar, de moment, amb targeta bancària a la xarxa de metro de Barcelona ni a la de Ferrocarrils de la Generalitat, perquè hi ha una incidència tècnica. Els operadors ho atribueixen a un problema del proveïdor de la distribució dels bitllets i ho desvinculen de l'entrada en servei avui de la nova T-Mobilitat en format de cartró recarregable i que es pot comprar només en algunes màquines. Multa de 700.000 euros a Renfe arran de l'incendi el mes de maig a l'estació de Gavà, que va afectar 3 setmanes l'R2 Sud. L'Agència Catalana de Consum ha detectat deficiències en la informació i l'atenció als clients i pràctiques comercials deslleials per vendre bitllets per trajectes que estaven suprimits. Hamas alliberarà 10 hostatges avui i 10 més demà a canvi de l'excarceració de 60 presos palestins durant aquests dos dies de la treva extra acordada ahir amb la mediació internacional. L'OMS alerta que ara mateix hi ha més possibilitats de morir de malaltia a Gaza que pels atacs israelians. IAG, Repsol, Naturgy i Endesa són les empreses espanyoles amb més emissions de diòxid de carboni, segons un informe d'Oxfam Intermón. Malgrat la situació d'emergència climàtica, més de la meitat de les grans companyies espanyoles van augmentar les seves emissions l'any passat, segons denuncia aquesta ONG. 3 de cada 4 vaixells de pesca per arrossegament pesquen en aigües marines protegides, segons denuncia l'ONG Oceana. A Catalunya, 240 vaixells van pescar l'any 2021, l'últim del qual es té dades amb aquesta tècnica en àrees com el Cap de Creus, l'Alt Empordà, la costa del Baix Llobregat o del Garraf. L'hidroducte H2Med entre Barcelona i Marsella podrà rebre fons europeus. Brussel·les ha inclòs aquest conducte submarí que transportarà hidrogen verd a la llista publicada avui de 166 projectes d'interès comú. Els esports.
A les 9, Barça-Porto, 5è partit de la fase de grups de la Champions, partit clau de cara a la classificació pels vuitens de final. A la convocatòria de Xavi, Ter Stegen és baixa, mentre que Sergi Roberto amb l'alta mèdica hi ha entrat. El Girona perd l'oportunitat de tornar a ser líder en solitari de primera després de l'empat a un d'ahir a casa contra l'Atlètic de Bilbao. L'equip queda segon a la classificació, empatat a 35 punts amb el líder que és el Madrid. I avui han operat satisfactòriament el jugador del Barça, Gavi. Aquesta tarda operaran el de l'espanyol Nico Melamed. I Marc Márquez ja ha aprovat la seva nova Ducati.
I el temps, cel mitjà nuvolat durant la tarda, si bé amb més sol que núvols amb el pas de les hores. Les temperatures màximes entre els 14 i els 20 graus, ventós en punts de la meitat sud del país i demà més núvols amb algun ruixat feble fins al migdia al litoral i prelitoral central. És la 1 i 4 minuts.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Doncs el que hem de sentir en aquesta roda de premsa, després de la reunió de govern, els equips d'atenció primària dels CAPs atendran les persones que viuen a les residències. Canvi rellevant en el protocol, que serà efectiu d'aquí un any, segons ha aprovat aquest matí el govern. A Catalunya hi ha 1.042 residències i ara les més de 60.000 persones que hi viuen són ateses bàsicament pels metges i infermeres del centre. El govern també ha donat llum verd avui al Codi d'Accessibilitat, que respon a la normativa internacional en l'àmbit de la discapacitat, tant per obres noves com per reformar les que ja existeixen, donant una mica més de temps. Fer fàcil, vaja, que algú que va amb cadira de rodes o bé les persones que tenen dificultat per escoltar o veure-hi puguin accedir de manera universal a tot arreu sense problemes. Demà ja entraran en vigor les mesures de la fase de preemergència per sequera, perquè avui és quan han sortit publicades al DOC, i aquesta doncs, era el límit que estàvem esperant. Afecten sobretot Barcelona, l'àrea metropolitana i les comarques de Girona. Recordeu, a partir de demà podem consumir un màxim de 210 litres d'aigua per persona i dia, perquè la següent fase ja seran les restriccions de l'emergència. A l'Espluga de Francolí ja fa mesos i anys que, de fet, que estan amb restriccions. L'aigua els arriba en camions i res no millora, al contrari. L'Ajuntament d'aquest municipi de la Conca de Barberà amplia l'horari dels talls d'aigua perquè les reserves tornen a estar sota mínims. Rajarà aigua de les aixetes de les 8 del vespre, volíem dir que és quan no rajarà, de les 8 del vespre fins a les 10 del matí. Aquest període de temps és quan no hi haurà aigua. I anirem també a la Seu d'Urgell, on avui s'estrena un sistema pioner per protegir els ciclistes dins dels túnels, un sistema per intel·ligència artificial que avisa els conductors perquè extremin la prudència, baixin la velocitat quan hi ha bicicletes a l'interior d'aquests túnels. El Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, en Nil Via, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Metges i infermeres dels centres d'atenció primària, els CAPs, atendran directament els avis i àvies que viuen en residències de gent gran. L'any que ve, Salut i Drets Socials, aquests dos departaments, acabaran de desplegar el nou model d'atenció sanitària i social, que suposarà un increment de 117 metges i 130 infermeres amb un cost addicional de 15 milions d'euros. És el que s'està explicant en aquesta roda de premsa, després que hagi acabat la reunió de govern, al Palau de la Generalitat, on hi tenim la Mar Riera. Bon dia, Mar, explica'ns.
Bon dia, doncs, pel que sabem, els metges de l'atenció primària aniran assumint progressivament les funcions dels metges de les residències i es vol garantir així una millor atenció de qualitat en aquests centres, com ja passa amb els avis que viuen a casa i reben atenció domiciliària. Ho ha explicat el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano.
Les residències no són els hospitals, les residències són l'espai on viuen aquestes persones, però justament per les característiques d'aquestes persones havíem de garantir que també tinguessin garantida el seu dret a la sanitat en els mateixos termes que té qualsevol ciutadà.
L'objectiu és que el metge de les residències a la llarga desapareixi, es pugui integrar en els CAPs i només quedin en els centres un equip d'infermeres que es coordinarà amb els centres d'atenció primària amb històries clíniques compartides. Un nou model que s'aplicarà mica en mica, ja que la realitat és molt diversa i no tots els CAPs tenen els mateixos nombres de residències, com ha explicat el conseller de Salut, Manel Balcells.
I en aquest sentit hem quantificat que ens caldran i s'implementaran 117 metges o metgesses i 130 infermeres més dels que hi ha ara, amb un cost suplementari, que això tindrà una despesa suplementària de 15 milions d'euros per poder fer afrontar aquest increment.
El nou model es començarà a aplicar en els propers mesos, serà una realitat el 2024 i afectarà més de 60.000 persones que viuen en el miler de residències que hi ha a tot el país, un col·lectiu, han recordat, molt fràgil, amb diverses malalties cròniques de mitjana, nou han dit, i amb una gran dependència.
Doncs aquesta és una de les principals novetats de la reunió del govern d'aquest matí. Gràcies, Mar Riera, bon dia.
Bon dia.
Demà entra en vigor ja la preemergència per sequera, que restringeix a 210 litres per persona i dia el consum d'aigua a l'àrea metropolitana de Barcelona i a les comarques de Girona. El Diari Oficial de la Generalitat, el DOC, publica avui la resolució amb les mesures de l'Agència Catalana de l'Aigua. Jordi Corbalán, recordem com i a qui afectaran les mesures.
Hola, bon dia. Doncs el nou escenari afecta gairebé 6 milions de catalans de 202 municipis de 14 comarques diferents. En aquesta zona, a partir de demà, es restringeix de 230 a 210 litres per persona i dia el consum d'aigua, incloses les activitats econòmiques i comercials. Es reduirà a la meitat el reg de la gespa als camps d'esports federats fins a 200 metres cúbics per hectàrea i més. Es permet el reg de supervivència de l'arbrat de nit, amb gota a gota o regadora. Es prohibeix omplir piscines privades baixades i netejar carrers amb aigua potable. Els cotxes cal rentar-los als establiments que s'hi dediquen. Aquesta és la fase prèvia abans d'entrar a l'emergència. De fet, l'objectiu de les noves mesures és allunyar tant com sigui possible l'escenari màxim de restriccions. A dia d'avui, els embassaments estan al 18% de capacitat, un nou mínim històric. Fa 36 mesos que Catalunya està en situació de sequera.
Doncs, malauradament, en saben molt de restriccions a l'Espluga de Francolí, a la Conca de Barberà. L'Ajuntament amplia l'horari dels talls d'aigua a partir d'avui perquè les reserves tornen a estar sota mínims. El municipi necessita 140 camions cisterna cada setmana per poder abastir tots els veïns. Ricard Buigas, bon dia.
Hola, bon dia.
Quantes hores estarà tallat, doncs, el subministrament d'aigua?
Doncs mira, concretament a partir d'avui, de les 8 del vespre a les 10 del matí. Això són 3 hores més que els talls actuals. L'Ajuntament ha pres aquesta decisió perquè els dipòsits tornen a estar al 10% de la capacitat. A més, en l'última setmana han hagut de contractar 40 camions cisterna més dels habituals. L'alcalde Josep Maria Vidal diu que la situació és pitjor del que preveien.
Hem tocat fons, han baixat molt, de manera accentuada comparat amb altres caps de setmana. Doncs no està previst que hi hagués tant de descens per dos factors, no? Un, que els pous estan donant menys a dia d'avui que no pas fa una setmana, i per l'altre, doncs a nivell de consum segurament hi ha hagut algun repunt.
Bé, actualment l'Espluga de Francolí necessita l'aigua de 140 camions cisterna a la setmana per cobrir les necessitats dels veïns. Això suposa una despesa setmanal de 20.000 euros. L'Ajuntament treballa per reduir les dependències de l'aigua que transporten els camions des de Montblanc amb la construcció de nous pous, la millora també de la xarxa de distribució i les obres per connectar-se al subministrament del CAT, del Consorci d'Aigües de Tarragona, que porta l'aigua de l'Ebre. El consistori també ha començat ja una campanya per informar puntualment a la població sobre l'evolució d'aquestes obres, la capacitat dels dipòsits i el cost que suposa el transport d'aigua. D'aquesta manera volen que siguin més conscients de la situació crítica que viu la vila. Penseu que l'Espluga és la població del Camp de Tarragona que arrossega més problemes a causa de la sequera. Els primers talls els van haver de fer l'octubre del 2021.
L'Agència Catalana del Consum ha multat Renfe amb 700.000 euros per vulnerar els drets dels consumidors durant l'avaria del mes de maig a l'R2 Sud. Consum va obrir 3 expedients arran de l'incendi al quadre de senyals de Gavà, que va afectar durant 3 setmanes la circulació de trens entre Barcelona i Sant Vicenç de Calders, Pilar García.
Consum va desplegar inspectors a les estacions de Sants i Passeig de Gràcia a Barcelona, al Camp de Tarragona, Reus i l'Aldea, Amposta, Tortosa. En les inspeccions es van detectar deficiències en la informació als usuaris sobre les modificacions del servei, els horaris i els transports alternatius i punts d'atenció als clients que estaven tancats. El portaveu de la companyia, Antonio Carmona, ha al·legat a Catalunya Informació que la situació era complexa, dificultava el trasllat de la informació als usuaris.
Vam treballar en aquest servei ferroviari limitat i un servei complementari de busos. Això feia també que el trasllat de la informació fos més complex del que seria habitual.
Els inspectors també van detectar que es venien bitllets per a trajectes suprimits o per a trens que s'anunciaven com a directes però que s'aturaven en totes les estacions. Sobre aquest punt, Carmona argumenta que modificar les màquines d'autovenda de bitllets requereix una mica de temps.
Arran d'aquesta incidència sobrevinguda, el primer dia tu pots tenir a la màquina d'autovenda, que s'ha d'actualitzar i s'ha de reprogramar, un recorregut que no es prestava, perquè es va haver de modificar completament tota l'oferta d'aquelles línies que passaven per Gavà.
La sanció de 700.000 euros correspon al primer dels expedients. Renfe estudiarà la documentació i decidirà si presenta recurs.
Tenim novetats perquè s'acaba de solucionar la incidència tècnica que durant prop de 2 hores no ha permès pagar amb targeta bancària a la xarxa de metro de Barcelona ni tampoc a la dels ferrocarrils de la Generalitat, i això ha passat el dia que s'ha començat a dispensar la nova T-mobilitat de cartró recarregable en algunes màquines d'autovenda. Joan García, bon dia.
Bon dia, Marta.
Ahir ja hi va haver una altra incidència que va afectar la compra en línia i la recàrrega des del mòbil de la T-mobilitat. Sabem alguna cosa de l'origen del problema avui?
Operadors ens han dit que ha sigut un problema del proveïdor de la distribució de bitllets i tant TMB com Ferrocarrils ho han desvinculat de la nova T-Mobilitat.
Molt bé, doncs anem a aquest nou format de la T-Mobilitat, de cartró i recarregable.
Sí.
on es pot comprar i quins títols s'hi poden carregar.
S'hi poden carregar els més utilitzats, la T usual, la T casual, també la T familiar i la T grup. La T jove, de fet, ja és en format T mobilitat des del març, perquè tant tothom que la T ja va amb T mobilitat. I aquesta nova, aquest nou format que comença avui es pot adquirir de moment només en algunes màquines autovenda, poques. S'acabarà d'introduir a totes a mitjans de desembre i més endavant també es podrà comprar en estancs i quioscos. Els usuaris han de saber que amb aquest nou format no cal que es registrin al sistema T-Mobilitat. Només hauran de pagar mig euro addicional al cost del títol que hi carreguin la primera vegada que treuen la targeta. Això ens han dit alguns dels primers que han fet el canvi.
Me informaron de que existía esta modalidad y como se puede recargar y es de un cartón un poco más duro, pues me he decidido por utilizar este formato.
Exacte, i a més és algo més sostenible que no hem d'estar tirant les targetes un cop s'han gastat.
Ja era hora que féssim servir una cosa que no fos d'utilitzar i llançar.
I un cop tenen la T-Mobilitat de cartró recarregable, ja no l'han de passar per la ranura, sinó que es valida acostant-la al lector com es fa amb la T-Mobilitat de plàstic o amb el mòbil. Les targetes de cartró antigues es poden seguir fent servir fins que s'esgotin o caduquin. La data de caducitat pels títols comprats i encetats aquest 2023 serà el 15 de gener i altres títols com la targeta rosa o els propis de cada operador no varien.
Gràcies, Joan. I ens n'anem ara a Barcelona perquè hi ha desenes de conductors de vehicles de plataforma com, per exemple, Cabify o Bolt que es manifesten a la capital catalana per reclamar una moratòria. Les regulacions del sector asseguren que estan en joc 3.000 llocs de treball. Barcelona, Mireia Sala, bon dia.
Bon dia, Marta. Doncs els conductors de les BTCs han fet una marxa lenta pel carrer Aragó des del passeig de Sant Joan per protestar per la normativa que regula el sector i per les multes imposades en base al decret de la Generalitat que, segons ell, posa en risc la feina de 3.000 persones. Els conductors de les BTCs han enganxat cartells als vehicles on es llegeix "No som delinqüents, som autònoms" o "Si no podem treballar, tu no podràs decidir". Els participants en la protesta exigeixen que els deixin fer la feina.
Tenemos familia, queremos trabajar como casi VTCA trabajando 1.500 personas con autónomas. Dejamos trabajar tranquilo, sin miedo.
Porque están restringiendo mucho el rodar de los VTC y hay muchas multas. Van a por nosotros, no nos dejan trabajar. Nos multan porque cualquier cosa te puedan inventar.
Una manifestación para reivindicar la que para mí a la metropolitana, a tot el que ells tenen com a avantatges, que ja en tenen molts, i l'únic que volen fer és que 3.000 famílies es morin de fam.
La protesta acabarà a l'avinguda Josep Tarradellas davant la seu del Departament de Territori. Aquest departament està elaborant la futura llei del transport de Catalunya i manté reunions amb el sector per intentar consensuar aquesta llei.
Gràcies, Mireia, bon dia.
Bon dia.
Doncs ja veiem que hi ha alguns problemes arran d'aquesta concentració dins de Barcelona, però mirem també el mapa de la resta del país, com tenim tant el trànsit com el transport públic. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs amb algunes complicacions molt localitzades. Un camió avariat a l'autovia 2, al Bruc, en direcció Lleida, que talla un carril. A l'AP7 hi ha aturades a Barberà del Vallès, en direcció Girona, i això afecta també la calçada lateral, la B30. Per obres, hi ha aturades a la C17 a Parets del Vallès per anar cap a Vic, i a la ciutat de Barcelona, trams de lentitud a la Ronda Litoral, des de Sant Adrià de Besòs fins a sortida del Bon Pastor, en direcció al Nus de la Trinitat, i també alguns trams de lentitud en direcció al Nus del Llobregat, des de Poble Nou fins la Barceloneta. A la resta de carreteres i autopistes del país, ara mateix no consten més complicacions i tampoc el transport públic segons els diferents operadors.
I ens queda el temps, la previsió per les pròximes hores amb en Francesc Mauri.
Previsió bastant tranquil·la aquest migdia i tarda. Disminueixen els núvols, però no marxen. N'hi pot haver encara alguns intervals de núvols aquesta tarda. Pel que fa a la temperatura, semblant a les últimes hores, i el vent més destacable a la meitat sud del país, amb una certa intensitat. De cara a demà, la temperatura es quedarà més curta a migdia perquè s'espera un cel més ennuvolat, amb clarianes en algunes zones, però amb cel doncs més amenaçador, més tapat i amb algun plogim a l'àmbit de la conurbació barcelonina, aproximadament barcelonès, Vallesos, Maresme, Massís del Montseny i zona pròxima. De cara a demà passat, a l'espera d'un front, s'aniran nuvolant durant el matí, pujarà la temperatura diurna transitòriament i a la tarda vespre arribada del front amb ruixats que no haurien de ser gaire importants.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
Un quart i cinc minuts de dues, l'Ajuntament de Lleida millorarà la il·luminació dels carrers després de constatar que hi ha zones amb poca llum. Es tracta d'una de les inversions més importants proposades al pressupost de l'equip de govern per l'any que ve, que baixa, aquests comptes baixen un 4,9% respecte al d'enguany, perquè hi ha un descens de la inversió amb la baixada dels fons europeus. Anem a Lleida, per a Joan Álvarez, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
I com es vol millorar aquesta il·luminació?
Doncs, per una banda, hi haurà més punts de llum i, per l'altra, es millorarà la il·luminació de 15.000 punts més, que ve a ser un 38% dels 40.000 punts de tota la ciutat. L'alcalde Félix Larrosa ha reconegut que hi ha zones on els ciutadans perceben que falta il·luminació i ho atribueix al tipus de llum que porten les bombetes LED.
Una fulla d'un arbre el que genera és una pantalla amb una llum LED. I això és impressionant. Hi ha zones de la ciutat que tens la superfície està superben il·luminada, en canvi la sensació que té el ciutadà és que no hi ha llum al carrer. I en canvi sí que hi és. El que passa és que la llum no arriba.
Una altra de les apostes del pressupost de l'equip de govern és la millora de la Rambla de Ferran, amb voreres més amples i tot un seguit d'actuacions que volen fer aquest espai molt més dinàmic, on el nou Museu Morera, que està a punt d'inaugurar-se, esdevindrà un dels grans atractius.
Estem parlant del projecte de pressupost de l'equip de govern del PSC, però a la Paeria no té majoria.
No, és per això que l'alcalde ja ha començat una ronda de converses amb els partits de l'oposició per aconseguir els suports necessaris d'uns comptes que s'han d'aprovar el pròxim 22 de desembre.
És un document obert i, a més, és un document de mà estesa.
Els comptes arriben als 217 milions d'euros, puja un 8% la despesa de personal i baixa un milió la despesa corrent.
L'aeroport de Reus preveu créixer en nombre de passatgers durant l'any que ve amb l'ampliació del nombre de vols i destinacions. Així ho hem sabut el dia, que es commemora el 20è aniversari del que es coneix com el Pacte de la Boella. És una aposta del territori per millorar-ne la connectivitat. Clara Chavarría Domingo, quines són les xifres?
Doncs s'espera que un 16% més de passatgers passin per aquest aeroport durant l'any que ve gràcies, entre altres coses, a l'ampliació del nombre de vols a París, amb el retorn d'EasyJet o dos nous charters que cobriran rutes amb Belfast o la República Txeca. La presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llaurador, destaca, entre altres beneficis, que es millora amb la desestacionalització.
Hem pogut concertar vols amb ciutats, amb municipis, que ens donaran molta fortalesa a l'hora de desestacionalitzar, perquè ens vindran no només turistes durant l'estiu, sinó també durant la primavera i la tardor.
Això s'ha explicat, com deia el dia, que es commemoren els 20 anys d'aquest Pacte de la Boella. Clara, explica'ns en què va consistir aquesta iniciativa.
Doncs era un document signat per administracions i els principals agents socioeconòmics del territori per millorar la connectivitat del territori, per exemple, potenciant l'aeroport. Alguns dels protagonistes d'aquell pacte van ser els exalcaldes de Tarragona i Reus, Joan Miquel Nadal i Lluís Miquel Pérez.
Va ser l'oportunitat que teníem de que Ryanair vingués a l'aeroport de Reus. La veritat sigui dita és que es van fer uns esforços importants. La llàstima és que al final la Ryanair ha acabat a Barcelona.
Ja ha passat molt de temps, però que ha anat quallant aquell objectiu inicial. Teníem una identitat també d'objectius comuns per a aquest territori, no?
A l'acte hi ha assistit el secretari d'Infraestructures de la Generalitat, Marc Sangles, que ha dit que el govern aposta per descentralitzar l'activitat dels aeroports.
Els pròxims anys, la carretera nacional 2 al Maresme serà un passeig i el trànsit s'haurà vehiculat cap a l'autopista. Aquest és un relat que els maresmencs escolten des de fa anys i que ara, segons territori, va de debò, sobretot perquè ha estat un dels acords del pacte de legislatura. Ahir la consellera Esther Capella es va tornar a reunir amb els alcaldes de la comarca. Anem a Mataró, Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia.
Novetats sobre aquest projecte de millora de la mobilitat a la comarca, quines són?
La principal és que aquest cop la reunió es fa amb el traspàs de Rodalies, suposadament al SAC. I això també s'inclou en aquest projecte. Els principals eixos, pacificar la carretera Nacional 2, això ja ho sabíem, que travessa els pobles de la costa i que a partir de Malgrat va cap a l'interior, com traiem els milers de vehicles que encara hi passen cada dia? Doncs enviant-los a l'autopista C32, lliure de peatge, recordem, des de 2021, perquè la carretera tindrà només un carril per cada sentit. I com ho fem? Doncs cal millorar de manera imprescindible els accessos a l'autopista per evitar els col·lapses de trànsit que avui ja hi ha en alguns punts cada dia. Es faran 6 accessos nous, els de Alella al Masnou, Taià, Premià de Mar, Cabrils, Vilassar de Mar, Canet, Calella i es completarà el de Llavaneres i també es faran rotondes noves i millores en altres zones on també cada dia, matí i tarda, hi ha cues, com ara la connexió de la C60, la de Mataró-Granollers, amb la mateixa autopista. Tot això perquè la Nacional 2 sigui un eix cívic, segons la consellera Esther Capella.
Evitar l'afluència de vehicles que hi ha en aquests moments i, per tant, ampliació de voreres, arbrat, vies que puguin anar les bicicletes, aprofitant les estacions de ferrocarril, començar a pensar les parades de bus i, per tant, també les estacions d'autobús que vagin vinculades a les estacions ferroviàries, perquè l'oportunitat de tenir el traspàs integral et permet, en tot allò que t'afecte del que tu ja ets titular, pensar-ho de forma diferent.
L'Estat traspassa els diners que ja devia i la Generalitat, Marta, executa l'obra.
Sí, es diu l'encomanada gestió, una figura que la consellera vol utilitzar per altres projectes prioritaris.
Què passava? Es consignaven el pressupost, doncs 10.000 milions per fer no sé què. Estava en un pressupost però no s'havia executat. Ara hi ha una consignació pressupostària que va vinculada a un determinat projecte. Els encarregats de fer-ho és la Generalitat de Catalunya. Aquesta és la diferència. Aquest model de funcionament també ha sigut part dels acords d'investidura.
I diu això perquè dels 384 milions que ara es traspassen ja es devien des de l'any 2010, quan es va traspassar la gestió de la Nacional 2.
Doncs veiem si ho acabem de veure tot plegat acabat. Gràcies, Marta, bon dia.
Bon dia.
A Lleida es posa en marxa el polígon industrial de Torre-Soler, el primer després de 15 anys. És una iniciativa privada i ja hi ha diverses parcel·les venudes a empreses dedicades al transport, la producció d'energia i la venda de camions de gran tonatge. Anem a Lleida. Júlia Albacar, de quants metres quadrats de sòl industrial nou estem parlant i quants se n'han venut ja?
Bon dia, Marta. En total són 360.000 metres quadrats i de venuts n'hi ha 150.000. Això representa aproximadament el 70% de tota la superfície edificable. La resta són vials i zones verdes. El promotor del projecte, Josep Maria Solanès, explica que el polígon cobreix una demanda de sòl industrial que havien detectat al territori.
Hi ha hagut per part de les empreses, hem denotat al llarg d'aquest temps, una necessitat i una voluntat de sòl aquí a la ciutat de Lleida. I això s'ha traduït en una venda que en aquests moments tenim del 70% del sòl.
A les parcel·les venudes, Solanès ha confirmat que s'instal·laran empreses de producció energètica, de distribució i transport, de paqueteria i de venda de camions de gran tonatge. Són Atlas Energia, Segur, Biosca o Escània, entre d'altres. Per la seva banda, l'Ajuntament de Lleida ha adquirit 2 terrenys en aquesta zona amb la voluntat que s'instal·lin projectes vinculats a la producció d'energia. Fèlix Larrosa, alcalde de Lleida.
La proposta que tenim sobre la taula és un espai per afavorir la implantació de tecnologia aplicada a la generació energètica i això ha de servir per fer un polígon verd.
La Rosa també ha avançat que a partir del gener impulsaran un nou model de tramitació de llicències i activitats urbanístiques per agilitzar els tràmits per a projectes com el de Torre-Soler.
Què passa si vius en una masia aïllada i tens un accident a casa? Com hi arriben els serveis d'emergència? Moltes vegades els geolocalitzadors no et porten al destí concret o fins i tot hi ha masies en una zona propera que tenen el mateix nom. I això pot complicar l'arribada d'aquesta ajuda. Laia Claret, el Consell Comarcal de la Garrotxa treballa per posar-hi remei. Com ho faran?
Doncs estan treballant en assignar un codi únic d'identificació per cada habitatge. Hem de pensar que a la Garrotxa hi ha unes 3.500 aproximadament edificacions aïllades. La majoria són masies, però també hi ha depuradores, cases de colònies, cases de turisme rural. Ara, amb aquests codis, que coordinarà el Departament d'Interior i estaran introduïts al Sistema d'Informació Geogràfica d'Emergències de la Generalitat, hi podran accedir bombers, Mossos i també el Servei d'Emergències Mèdiques. Alba Ocaña, tècnica d'Emergències i Protecció Civil del Consell Comarcal de la Garrotxa, explica que els usuaris han de trucar al 112 i donar el codi, que tindrà 11 dígits. Per això, pensen fer-ho així.
La idea és repartir uns imants de nevera, que és el més fàcil que tothom tingui una nevera per poder-hi enganxar aquest codi, que sigui molt visible alhora.
Fins i tot tenen previst com actuaran en el cas que algú no es recordi del codi.
Ostres, doncs no me'n recordo del codi ben bé, però jo visc a Can no sé què i l'operador tindrà la capacitat de dir-li, ostres, el teu codi és aquest? Llavors també és més senzill.
Perquè, Laia, per què cal implantar aquest codi? Amb què es troben ells?
Doncs el Bocanya ens en posa un exemple.
Si a sobre afegim municipis molt grans, com per exemple la Vall d'en Bas o la Vall de Bianya, que tenen masies que es diuen igual, encara hi va afegint més complexitat, no?
El codi també detallarà com s'ha d'accedir a la casa.
Sobretot persones que viuen en elements aïllats d'aquests, que o són molt recòndits o poc identificables, l'accessibilitat és molt complexa, no?
La intenció és començar a repartir aquests codis a partir del mes de gener i un cop els ciutadans els tinguin, ja seran operatius.
En punt 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
El preu de l'habitatge s'ha de començar a abaratir aviat, segons un informe dels agents de la propietat immobiliària de Catalunya. No serà cap gran baixada, diuen, sinó algun petit descens després de l'alentiment dels últims mesos del mercat immobiliari, Jordi Canal.
Sí, les vendes s'han anat frenant, però de moment el preu s'havia mantingut més o menys estable al voltant dels 2.400 euros al metre quadrat de mitjana. Ara, segons Luis Fabra, l'autor de l'informe, es comença a veure una baixada de preu en les ofertes.
El vendedor ja assume la realitat del mercat. Cuando se da la vuelta ya el precio de oferta, el precio de cierre ya va a ser pronto. Si no es el próximo trimestre, el siguiente, en uno o dos trimestres ya vamos a tener tasas trimestrales y precios de cierre negativo. Entonces, dije el recensor, y eso no es malo, porque el vendedor ya asume la nueva realidad del mercado y ya está corrigiendo su precio de oferta. Es el primer paso, que el vendedor esté por la labor.
També està passant, segons Fabra, que amb la pujada de tipus d'interès els compradors estan adquirint habitatges més barats per necessitar menys finançament. Precisament, segons les dades de l'Institut d'Estadística que ha fet públiques avui, les hipoteques que es van firmar al setembre eren de 164.000 euros de mitjana. Se'n van fer prop de 5.300, un 31% menys que el setembre de l'any passat, i és el setè mes consecutiu amb pitjors dades que el 2022.
3 de cada 4 vaixells de pesca per a arrossegament ho fan en aigües marines protegides, segons denuncia l'ONG Oceana. Aquesta organització ha estudiat les dades oficials del sistema de seguiment dels vaixells a través de satèl·lits i ha detectat que a Catalunya, l'any 2021, que de fet és l'últim del qual se'n té dades, 240 vaixells, Jordi, van pescar amb aquesta tècnica en àrees de gran valor mediambiental.
Són zones que es troben al Cap de Creus, a les aigües de l'Alt Empordà, a la costa del Baix Llobregat i del Garraf, les Illes Colombretes i el Delta de l'Ebre. Irene Campmany, portaveu d'Oceana, alerta del perill que representa això.
Són espais teòricament protegits pel seu valor biològic, però on alhora s'hi permet la pesca d'arrossegament. Hem de pensar que aquest tipus de pesca és un dels més destructius que existeix pels ecosistemes marins i seria alguna cosa així com si una excavadora de grans dimensions circulés pel fons del mar arrasant tot el que troba al seu pas.
Oceana demana al govern espanyol que prohibeixi la pesca d'arrossegament en àrees protegides perquè realment siguin protegides.
El que demanem al govern espanyol és que sigui coherent amb els seus compromisos de conservació i d'una vegada per totes prohibeixi la pesca d'arrossegament a les àrees marines protegides perquè ara mateix, malauradament, són només paper mullat.
La pesca per arrossegament es fa desplaçant xarxes de fins a 220 metres de llarg pel fons del mar. Això, diu l'entitat, té efectes devastadors per al fons marí. Segons aquesta ONG, afecta la resiliència del mar davant del canvi climàtic.
Viella i Salardú impulsen projectes per escalfar edificis públics amb energies renovables. A la capital aranesa han començat els sondejos per implantar la geotèrmia i a Naut Aran apostaran per la biomassa. Tots dos municipis volen comptar amb un district heating, que es diu. Però explica'ns què és realment això, Sofia Cabanes.
Bon dia, Marta. Doncs no és altra cosa que una calefacció urbana que abasteix, com tu has dit, diversos edificis públics, però també privats. Com en el cas de Viella, que vol aprofitar la temperatura constant que s'extreu de la terra per climatitzar el Palau d'Esports, el Palau de Geu, l'Institut d'Aran i l'Escola Garona, però també un edifici privat situat a la vora. Ara han començat començat els sondejos per determinar la viabilitat d'aquest projecte impulsat pel Consell General amb la col·laboració de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i l'Ajuntament. Guillem Piris és enginyer del Consell General.
Moscou hi ha la primera fase de la caracterització del terreny. Veig quin és el potencial geotèrmic que hi ha aquest terreny, és a dir, quan mos pot dar tant entre generar calor com entre generar iret.
Uns quilòmetres més amunt, l'Ajuntament de Naut Aran impulsa un altre district heating a Salardú, però basat en la biomassa, és a dir, la combustió de la matèria orgànica provinent, en este cas, de la poda dels mateixos boscos aranesos. César Ruiz Canela és l'alcalde del municipi.
Nosaltres ho hem un projecte, que ja hi ha aprovat, ara estan en el projecte executiu, entre l'any 2024, com a molt tard, a finals d'octubre del 25, d'acabar aquest projecte que ha anat tot amb d'Amastera, que aquella estera se tirant des bosc iranesi.
Este projecte té un pressupost d'1,4 milions d'euros i rebrà una ajuda de prop de 400.000 dels fons Next Generation.
Doncs el petit poble de Caralps, el Ripollès, amb 200 habitants, volen que una xarxa de calor alimentada per les restes dels arbres puguin escalfar la majoria dels habitatges. El problema és el cost. Caldria una inversió inicial de més d'un milió d'euros i l'Ajuntament busca finançament europeu i d'altres també administracions. Fèlix Martín, es va fer una enquesta als veïns per saber qui estaria interessat. En sabem els resultats?
Doncs sí, gairebé la meitat del poble, una vuitantena, han dit que sí, que hi estarien interessats. De fet, el primer càlcul del projecte ja exposava que, perquè fos viable, caldria la connexió de 56 habitatges privats. Per tant, en principi, se superaria la xifra. I aquesta acceptació fa que estiguin il·lusionats, segons ha dit l'alcaldessa de Caralps, Imma Constants.
Aquesta il·lusió va vindre de quan va haver-hi aquesta gran acceptació per part de la població. És a dir, que hi havia un vistiplau molt elevat de moltes llars i, sobretot, també s'han mirat que fossin llars que estan ocupades durant tot l'any.
Calculen que amb aquest nou sistema de calderes hi hauria un estalvi global d'uns 35.000 euros l'any.
I com funcionaria aquesta planta de biomassa?
Doncs primer caldrà construir una nau amb dues calderes de biomassa i la sitja per guardar-hi l'estella dels arbres. I des d'aquí fer el sistema de canalitzacions per fer arribar l'aigua calenta als edificis, començant per l'Ajuntament i el dispensari, i després fins als domicilis, fins davant la porta de casa. Les canalitzacions interiors ja serien feina de cadascú. Segons l'alcaldessa, és treure rendiment allò que es té com la massa forestal i de forma sostenible.
Tenim la matèria prima, aleshores hem de treure la rendibilitat i que aquesta faci un servei a la població.
La nova xarxa de biomassa de Caralps es faria en dues fases, la primera amb una sola caldera i una xarxa que arribi a 26 habitatges. Costaria 900.000 euros. I en una segona fase es posaria la segona caldera i les canalitzacions per a la resta de veïns.
La justícia ha avalat la subestació que Red Elèctrica està construint a Figuerola d'Orcau, que és necessària per la MAT del Pallars. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha rebutjat un recurs que havia interposat contra aquesta subestació, tot i que la MAT encara no té l'autorització necessària. Pau Rovira, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, això mateix. La sentència, a més el passat mes d'octubre, coincideix amb la construcció dels fonaments de formigó d'aquesta subestació elèctrica a Figuerola d'Orcau, un nucli del municipi d'Isona i Conca Dellà. Com ja us vam explicar la setmana passada, l'empresa havia de començar les obres per no perdre els permisos. El consistori no va poder impedir aquest avançament, ja que la concessió és vigent i s'ha dut a terme dins els terminis previstos. És l'alcaldessa del municipi, Janina Bella.
Que van col·locar com els fonaments de la primera torre per construir la subestació i evitar que se'ls caduqués aquesta concessió que caducava ara, en principi, segons diu Red Elèctrica, el 31 de desembre.
Des de l'Ajuntament, Pau, però encara confien que aquestes obres s'hauran de desfer en un futur, oi? Perquè es mostren encara confiats que la polèmica infraestructura quedarà aturada, oi?
Exacte. Això passaria si, finalment, com s'espera, la MAT no s'arriba a materialitzar.
Que la subestació elèctrica no és segur que es faci, va condicionada al fet de que s'acabin executant la MAT, que ha d'anar a connectar-se amb aquella subestació. Per tant, si la batalla administrativa i, en cas de que no vagi bé la judicial, ens acaba donant la raó i la MAT de Red Elèctrica no s'acaba executant, doncs, en conseqüència, la subestació no s'acabaria construint.
La subestació de Figuerola, recordem, formava part inicialment del projecte de la MAT de 400 kW que Red Elèctrica volia impulsar al Pallars Jussà. Ara l'empresa Forestalia preveu aprofitar aquesta infraestructura perquè hi finalitzi la seva línia de molt alta tensió, una línia pendent encara de l'informe favorable de la Generalitat.
I el govern espanyol acaba aquesta setmana ja les obres de moviments de sorra a les platges del Delta de l'Ebre, una prova que ha donat bons resultats per evitar que els pròxims temporals arrasin tota la sorra. Anem a Deltebre, Jordi Barranca. Aquí
quins resultats s'han vist?
Bon dia, Marta. Doncs el que s'ha observat és que les platges resisteixen més als temporals i això és així perquè no s'ha abocat sorra directament al mar, tal com fins ara es venia fent. Xavier Gràcies, membre del Laboratori d'Enginyeria Marítima de la UPC.
Les actuacions han anat sempre al costat de la platja emergida, reproduir formes que ja existien i generar rugositats que facin que quan hi hagi un temporal o una condició d'alta energia, aquesta arena marxi més lentament, acabarà marxant, que no pas si ho haguessin fet d'una manera més clàssica.
Bàsicament així es volen evitar tot el que són les obres d'urgències que s'han fet els últims temps. L'objectiu és que amb la renaturalització la sorra acumulada en un punt del delta es pugui redistribuir de forma natural. En total s'han mobilitzat 317.000 metres cúbics de sorra provinent de diversos punts. Antoni Espanya és cap de costes a Tarragona.
Concretament 150.000 que s'han extret al voltant del far de la Punta de la Banya s'han depositat al trabucador, 150.000 més que s'han extret al voltant del far del Fangar i s'han depositat des d'aquí la platja de la Marquesa fins a Rio Mar, i 17.000 que s'han extret de la platja del Serrallo i s'han depositat a la platja de Buda.
Això sí, obres d'aquesta magnitud s'haurien de repetir cada cert temps i per això és important monitoritzar l'estat de les platges. Els moviments de sorra cap al delta ja són una de les mesures que contempla el pla de protecció que es preveu aprovar a començaments de l'any que ve.
5 minuts i arribarem a 3 quarts de 2. Catalunya estrena un sistema pioner per protegir els ciclistes a la carretera i més concretament als túnels. Es tracta d'un model basat en intel·ligència artificial que detecta la circulació de bicicletes i avisa els conductors perquè extremin la prudència i redueixin la velocitat. El sistema ja s'ha posat en marxa en fase de proves a la carretera nacional 145. És la carretera entre la Seu d'Urgell i Andorra. O sigui que anem cap allà. Eloi Barrera, bon dia.
Bon dia, així és. A l'entrada del túnel hi ha una càmera connectada a un software capaç d'identificar la presència de bicicletes. Quan detecta un ciclista, automàticament s'activa un senyal que evita els conductors i els obliga a circular a 60 per hora. Lourdes Puig de Barraca, subdirectora del Servei Català de Trànsit, destaca que és la primera vegada que s'aplica aquesta tecnologia al conjunt de l'Estat.
Perquè és la primera vegada que utilitzem intel·ligència artificial mitjançant una càmera, reconeixement d'imatge. Per tant, reconeix el ciclista i a partir d'aquí s'activa un senyal que fa activar un panell que és d'última generació, que permet de manera dinàmica, versàtil, donar diferents missatges. En aquest cas ens interessa la seguretat del ciclista.
La prova es fa a la Nacional 145, que connecta la Seu d'Urgell amb Andorra, perquè aquí circulen molts ciclistes, aficionats i professionals. Joaquim Vilaplana, president de la Federació Catalana de Ciclisme, aplaudeix la mesura.
Tenim present que el Servei Català de Trànsit hi està treballant des de fa temps en donar passos consecutius per millorar la seguretat dels ciclistes a les carreteres. I aquest és un pas molt important.
Ara el Servei Català de Trànsit ja estudia quins altres punts del país es pot aplicar aquest sistema per reduir la sinistralitat amb ciclistes. Els últims 15 anys han mort 121 ciclistes a Catalunya, 4 en el que portem d'any.
Més coses. Dispositiu policial conjunt de la Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra contra una organització criminal especialitzada en robatoris amb encastaments en establiments a Barcelona. Els Mossos han participat en la investigació, ja que el grup actuava sobretot a la capital catalana. Els seus líders resideixen a Madrid, on aquest matí la Guàrdia Civil ha fet diverses entrades i escorcolls, així com també a poblacions com Leganés i Toledo. De moment es desconeix el nombre de detinguts. Ara mateix el cas està sota secret de sumari. I avui hem sabut que els Mossos han detingut al Maresme un dels delinqüents més buscats per les autoritats de Suècia. Se li atribueixen delictes vinculats al tràfic de drogues i al crim organitzat, Arnau Baquer.
Doncs sí, els fets van passar tot just fa una setmana. Arran d'una euroordre, els Mossos, conjuntament amb la Policia Nacional de Suècia, el van detenir a Badalona i després van dur a terme l'entrada i escorcoll al seu domicili de luxe a Premià de Dalt. Allà hi van intervenir telèfons mòbils, diversos discos durs i fins a 6.500 euros en efectiu. El detingut va passar a disposició de l'Audiència Nacional i aquesta va decretar-ne l'ingrés a la presó a l'espera que es faci efectiu el procés d'extradició.
I els Mossos d'Esquadra han detingut 4 persones acusades de robar en diferents supermercats del Garraf fent servir un cotxet de nadó. També han arrestat 6 menors, en aquest cas al Maresme, acusats de robar i d'agredir Maria Núria Rebelle.
Bon dia. Els lladres amagaven els productes robats a dins del cotxet on hi havia la criatura. Es tracta de 3 homes i una dona d'entre 19 i 37 anys. Portaven el cotxet ple i, si els descobrien, s'enfrontaven de manera coordinada als treballadors de l'establiment per distreure'ls i facilitar que un s'escapés amb el cotxet ple amb el cotxe d'un còmplice que s'esperava a la porta del supermercat. Els Mossos també han detingut 6 menors per la seva presumpta vinculació amb diversos robatoris amb violència i agressions ocorregudes durant la nit de la Castanyada, en aquest cas a Vilassar de Mar, al Maresme. Les descripcions facilitades pels testimonis han permès les seves detencions.
A Lleida, un equipament per atendre joves d'entre 6 i 18 anys amb problemes greus de salut mental que compta amb una 20ena de places. Es tracta de la segona unitat d'aquest tipus al país i que s'afegeix a la de Barcelona i que preveu que un 80% dels pacients puguin retornar amb èxit al seu entorn familiar. Es tracta, Pere Joan, d'una residència terapèutica que es troba al barri de la Bordeta.
Exacte, i que preveu una estada mitjana d'entre 12 i 18 mesos amb una atenció multidisciplinària amb psiquiatres, psicòlegs i educadors. El conseller de Salut, Manel Balcells, que ha inaugurat aquesta unitat terapèutica, assegura que els casos que s'atendran seran d'alta complexitat.
Infants i joves amb 2 o 3 diagnòstics que se sumen amb salut de salut mental, en algun cas d'addiccions, és a dir, són aquells casos complexes, els casos difícils per entendre'ns, no? Casos, alguns de depressió, altres d'esquizofrènia, de psicosis, de problemes greus, també de l'entorn autista.
Balcells afegeix que els joves que passaran pel centre no tenen una altra alternativa per recuperar la seva integració social.
Si no, serien joves que l'alternativa és o bé la presó o el carrer. Són els casos complexes, casos greus que tenim a la societat, que no podem amagar el cap sota l'ala i que aquest equipament d'alta complexitat seria, per dir-ho d'alguna manera, com la UCI de salut mental per infants i joves.
L'equipament, anomenat Acompanya'm, acollirà joves de la demarcació de Lleida, de la Catalunya Central i del Camp de Tarragona i s'afegeix al que ja hi ha a Barcelona amb una 20ena de places més. El gestionarà l'Orde de Sant Joan de Déu, concertat pel Departament de Salut, que hi aportarà més de 2 milions d'euros a l'any.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
S'acosta Nadal i torna a la Fira del Gall de Vilafranca del Penedès. Es farà el 16 i 17 de desembre al Parc de Sant Julià, de la capital de l'Alt Penedès. És el moment de poder comprar o tastar el gall negre que té indicació geogràfica protegida. Montse Gené Riba, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Aquest any es fa un pas més per als que no s'atreveixen a cuinar-lo a casa, oi?
Sí, és la novetat, com ha explicat Enric Ferrer, criador i president de l'IGP.
Els primers anys passaven pageses a comprar el gall viu i se'l mataven a casa, això s'ha acabat. Després, doncs, ja vam fer tot el sistema aquest de que el puguin triar i el prenen mort cap a casa. La gent ens continua dient, doncs, aquest gall el porto amb la mare o amb la sogra, però jo no em veig en cor de cuinar. I, per tant, aquest any, doncs, com a novetat, el que hem fet és donar-los un gall ja cuinat, que només l'hagin de regenerar a casa.
Vindrà tallat en 8 trossos dins d'una caixa envasat al buit amb les instruccions per posar-ho a la cassola o al forn el dia de Nadal. Es tracta d'una raça autòctona de gran qualitat per les condicions en què es cria.
És una au de criança lenta, alimentat en base de cereals, lleguminoses i pinyols de raïm, i l'últim que està criat a l'aire lliure.
Montse, i què trobarà a la fira qui vagi?
Bé, a la fira hi haurà el tradicional mercat d'aviram, que és l'essència de la fira, amb el gall negre com a reclam principal, la mostra gastronòmica per tastar una 15ena de plats d'aviram cuinats per 5 restaurants i tastos gastronòmics organitzats per la DEO Penedès, que tindrà els seus vins blancs, negres, rosats i clàssic penedès. També s'han programat moltes activitats per nens, com l'enigma dels galls als balcons, o per tothom, com un show cooking, música o bitlles catalanes. L'alcalde Francisco Romero n'ha remarcat la importància.
Estem parlant d'un esdeveniment que situa Vilafranca i el Penedès a l'agenda Catalunya, un esdeveniment que combina tradició i innovació, que des dels anys 90 cap aquí ha anat innovant i ha anat modificant, introduint nous elements. El propi parc ja és un centre d'interpretació, no?, del paisatge del Penedès.
El gastrònom Toni Massaner serà el pregoner d'aquesta Fira del Gall.
Doncs després de tastar el gall negre, una mica de xocolata de postres, el millor xocolater del món, Lluc Crosellas, ha obert una botiga i un obrador de més de 700 metres quadrats a Vic amb una marca pròpia de xocolata, Eucària. Té més de 45 referències, des de rajoles fins a bombons o torrons. Nàtia Dell, com és aquesta botiga?
Bon dia, Marta. Doncs mira, la sensació és com si entressis en una joieria, que és el que justament volia transmetre ell, que entrar a la botiga sigui tota una experiència, tot bonic i molt ben col·locat, amb un packaging impecable. Vaja, que abans d'entrar per la boca t'entri pels ulls i l'olor, vaja, l'olor de xocolata que ho impregna tot i et fa obrir la gana. Llavors, també hi ha un gran finestral que permet veure l'obrador, veure com treballa la xocolata. Una xocolata provinent del Perú i de Papua Nova Guinea. Qualitat a preus accessibles, explica Crosellas, que amb només 26 anys va ser el pastisser més jove de guanyar el World Chocolate Masters.
Neix de l'il·lusió de, després del World Chocolate Masters, voler transmetre una miqueta, doncs, la nostra manera d'entendre la xocolata, la nostra manera d'entendre aquest producte, i sobretot perquè creiem també que teníem un deure, no? Com haver guanyat aquest concurs, doncs, que havíem d'aportar a la població, a la gent, i un producte de qualitat, un producte accessible.
I potser us pregunteu d'on ve el nom de Eucària. Doncs aquí teniu l'explicació.
Eucària és una mica l'origen d'on va sortir tota la nostra admiració i aspiració pel món de la xocolata. Ens transporta una mica a l'origen. Eucària ve de les cèl·lules eucariotes, que són les que formen la fava de cacau. Creiem que ho havíem de consolidar així, i aquesta és la marca que ens acompanyarà.
I afegeix.
Són sabors clars i concisos i sense moltes filigranes, però ben executats i també que siguin, doncs, productius per portar a la realitat, que siguin productes que es puguin produir, que es puguin realitzar i que es puguin vendre.
La inversió és d'1,5 milions d'euros i té 8 treballadors. L'objectiu és facturar aquest primer any prop de 600.000 euros. Però això només ha començat perquè Lluc Crosellas, el millor xocolater del món, també ha obert, pensant en les dates de Nadal, una pop-up, una botiga efímera en un hotel de Barcelona per vendre els seus productes, i té la mirada posada a l'any 2025 per fer el salt a nivell internacional.
I quan falta poc més d'una setmana perquè arrenqui la 29a edició del Manga Barcelona, ja s'ultimen els noms dels principals convidats. Serà el saló més gran fet fins ara i escalfa motors per l'any que ve, quan celebrarà 30 anys de vida. Valerio Vareda.
La directora del Manga Barcelona, Meritxell Puig, ens dona les dades d'aquesta edició, que tot apunta que serà un èxit.
Més gran, que passem de 82.000 metres quadrats a 85.000 metres quadrats. Creixem amb restauració, el doble de restauració, més expositors que la passada edició. Ja tenim les entrades del divendres esgotades, les del dissabte també es van esgotar ja a principis d'octubre, i esperem que tothom vingui a fer una gran experiència.
També parla de la fusió de cultures a què arriba el manga a casa nostra.
Jo penso que aquesta edició es farà palès aquesta cultura otaku que neix al Japó, però que realment arriba aquí a Catalunya, a Espanya, i on tindrem més autors que mai espanyols, tindrem també artistes, no només de Japó, que ens venen a fer openings de l'anime, sinó que també, a més, un autor americà que transforma el seu còmic en anime.
Entre aquests artistes, el canadenc Brian Lee O'Malley, el català Abel Góngora i el japonès Kohei Sakita. I tot endolcit per l'última creació de la pastisseria, Escrivà, un mochi de crema catalana.
No parem de parlar de menjar a aquesta hora. Escolta'm, i abans dels esports, us expliquem com serà la nova temporada del MACBA, que arrenca avui amb l'exposició col·lectiva 108 dies. Ens diuen que serà ecofeminista, crítica i participativa. Les exposicions de Jordi Colomer, Marit Xordà i Teresa Solar protagonitzaran el nou curs en què el Museu Barceloní canviarà la manera de presentar la col·lecció. Barcelona, Montse Mas, bon dia.
Bon dia, Marta. Els 40 anys de trajectòria multidisciplinar i plena d'humor de Jordi Colomer, la pintura i el feminisme de l'octogenària Mari Xordà i les imponents tuneladores de la jove madrilenya Teresa Solar, presentades a l'última Bienal de Venècia, són només la punta de l'iceberg d'una temporada en què el MACBA vol inspirar canvis socials a través de l'art. Una gran oportunitat, en paraules de la seva directora, Elvira Diangani.
Aquesta oportunitat, no?, de tenir un museu més crític, més ecofeminista, més social, més participatiu, i aquestes són les proves de que anem en aquesta direcció.
La temporada s'inaugura avui a la Torre del Museu amb l'exposició 108 dies, que són els dies que dura la mostra, i també el nombre de persones que participen en un exercici del MACBA per obrir-se a la ciutat. L'artista algeriana Lídia Urahman és la seva comissària.
Cada dia hi ha un participant diferent fent una activitat. Músics, artistes, activistes... Per exemple, demà tenim un artista i activista palestina amb una performance de 6 hores on llegirà els noms de les persones assassinades a Gaza.
La col·lecció del MACBA renovarà la manera de presentar-se. Ho faran dues fases, el gener i el juny, i incorporarà noves peces, algunes adquirides recentment, d'artistes com Ignasia Ballí, Mar Arza, Francesc Torres i Antoni Tàpies, entre altres.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i les dues. Temps ara pels esports. Dia de Champions a les 9. Barça-Porto. Partit clau de cara a la classificació de l'equip per als vuitens. Oriol Munné, bon dia.
Què tal? Bon dia. Ja tenim la convocatòria de Xavi. Finalment, Ter Stegen és baixa, mentre que Sergi Roberto amb l'alta mèdica hi ha entrat. Aquesta nit el Porto visita Montjuïc a les 9, en partit de la cinquena jornada de la fase de grups. Una victòria blaugrana garantiria l'equip passar als vuitens com a primer. I és que el grup està molt ajustat, amb el Barça i el Porto líders, amb 9 punts, seguits d'un Shakhtar, que en té 6 i que avui juga al camp del feble Anvers, que ja està fora. Xavi, l'entrenador, té clara la transcendència de l'enfrontament de cara a evitar complicacions a l'última jornada.
És un partit importantíssim, vital. Tenim les opcions intactes de quedar primers de grup. Depenem de nosaltres mateixos. Per nosaltres és una oportunitat. L'afrontem amb moltes ganes, molta il·lusió, jugant a casa. Tant de bons ha sortit una nit màgica.
Un Xavi que demana a l'equip més mentalitat agressiva des del primer minut.
Lo más difícil en el deporte es ganar después de haber ganado, y esto es lo que hay que intentar. Ya hemos ganado, sí, el año pasado ganamos, pero hay que ganar más cosas, hay que tener más mentalidad ganadora, que reaccionamos solo en la segunda parte cuando ya vamos con 1-0 en el marcador perdiendo, no, desde el minuto 1 mañana.
Per cert, que aquest matí han operat satisfactòriament Gavi de la lesió al lligament encreuat del genoll i del menisc, la lesió més temuda pels futbolistes, i que té un temps estimat de baixa d'entre 7 i 9 mesos, tot i que aquest termini es pot allargar encara més per consolidar la recuperació. El Barça-Porto el transmetrem a la TDT de Catalunya Ràdio, però avui hi juguen més partits de Champions, el grup F, el Milan, Borussia Dortmund i el Paris Saint-Germain, Newcastle, el G, el Manchester City, Leipzig i el Young Boys, Estrella Roja, i l'E, el Lazio Celtic de Glasgow i el Feyenoord Atlètic de Madrid.
A l'Espanyol aquesta tarda també operen, en aquest cas, Nico Melamed.
Efectivament, i d'una luxació a l'espatlla esquerra després que el tractament conservador no ha estat efectiu. A la Lliga de Segona, l'Espanyol, per cert, és quart classificat després que a l'últim partit de la 17a jornada disputat ahir, l'Sporting de Gijón es va imposar l'Aldenc per 2-0. L'Espanyol baixa un lloc a la classificació, però segueix a un punt de l'ascens directe.
En motor, Àlex Rins ha debutat avui amb la Yamaha oficial.
Ha estat el test de pretemporada de MotoGP a Xest. Damià Aguilar, bon dia.
Bon dia. Àlex Rins ha debutat avui amb la Yamaha de MotoGP amb una decoració amb preeminència dels tons negres. A diferència d'altres pilots que canvien, ell no té cap impediment per lluir el nom de la seva nova marca. Rins, que encara no ha superat totalment aquella greu lesió que es va fer el juny a Itàlia, no té però problemes per completar diverses tandes. Quan baixa de la moto, va una mica coix, però res més. Ara mateix els seus temps són discrets, però està provant material totalment nou, juntament amb el seu company d'equip, el francès Fabio Quartararo. Aquest primer test del 2024 s'acaba a les 5 d'aquesta tarda. 3.500 persones han pagat entrada per veure-ho des de les graderies.
Gràcies, Damià. Mentrestant, el pilot Albert Costa se'n va a fer les Amèriques.
El guanyador de les 24 hores d'Le Mans ha tingut l'ajuda de Ferrari per aconseguir un equip per disputar el calendari de resistència dels Estats Units.
I també és que em fa molta trempera allà, perquè és un campionat que li tenia moltes ganes, on tothom ha parlat molt bé, old school, no? A més, faré tot l'IMSA, començo d'aquí 2 setmanes en un test a Daytona, perquè començaré el primer curs a Daytona 24.
Un calendari de resistència dels Estats Units que té 11 curses entre el gener i l'octubre. Albert Costa segueix mirant, però, de tancar un programa a Europa també amb vehicles del Mundial de Resistència.
I el Barça de Futbol Sala és a 24 hores del seu debut a la ronda elite de la Champions, on només hi ha un únic bitllet per grup per la final a 4.
L'equip hi arriba molt condicionat per les lesions, sense Ferrao, Lozano, Àlex i Sergio González lesionats, i sense Pito sancionat de cara al primer partit dels tres que jugaran aquests dies. A banda, Catela, Mateus i Freixa i Feixes estan tocats i són dubtes, però apunten a poder jugar. Didac, jugador del Barça, espera que l'equip hagi après la lliçó de l'any passat quan va caure eliminat en aquesta ronda elite.
Ho tenim tot per fer les coses bé, per intentar mostrar la nostra versió més competitiva aquesta setmana, en definitiva, i sobretot conscients de que cada minut i cada jugada pot valer una classificació, que això és algo que l'any passat potser no vam tenir en compte en alguns moments, i estic segur que aquest any sí.
El Barça debutarà demà contra l'Evoli italià, dijous s'enfrontarà a l'Étoile Lavalois de França i dissabte el rival serà l'anfitrió, el Riga. I acabarem amb un apunt d'atletisme perquè la Federació Espanyola ha tret ja la llista dels participants a l'Europeu de Cross el pròxim diumenge dia 10 de desembre amb la presència del barceloní Aaron Laceras i de la vilafranquina Naima Ait Alibou, que participarà al relleu mixte. A la llista de convocats també hi ha la lleonesa del Barça, Marta García. L'Europeu de Cross es disputa a Brussel·les.
No t'ho pots perdre.
On és la gent que cada cop es fa més trist sortir als carrers?
Joan Isaac tanca les celebracions dels seus 50 anys de carrera i 70 anys de vida amb un concert aquest vespre a les 9 al Palau de la Música Catalana, a Barcelona. Dues hores de concert on interpretarà cançons com És tard, Viure, Barcelona, Ciutat Grisa, On és la gent, aquesta que sentim de fons, o a Margalida. Ens prometen sorpreses a l'escenari del Palau perquè el cantautor d'Esplugues de Llobregat estarà acompanyat de Joan Manuel Serrat, Paco Ibáñez, Maria del Mar Bonet, Roger Mas, Sílvia Comas, Anna Roig o Pemi Fortuny, entre d'altres.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.